Benvinguts a l'Internauta.
El Tecnocampus de Mataró és un model únic a Catalunya que combina la formació acadèmica amb la innovació. Es tracta d'un parc tecnològic amb tres escoles universitàries adscrites a la Universitat Pompeu Fabra, un parc empresarial amb més de 100 empreses i un viver d'start-ups que fomenta l'emprenedoria dels estudiants. Avui el seu director, Jaume Teodoro, passa per l'Internauta per explicar les claus d'aquest projecte.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Així a l'Internauta hem parlat en diverses ocasions i amb diversos convidats d'educació, d'universitats. El nostre és un país molt ric en universitats i en contacte d'aquestes universitats amb la tecnologia. Feia temps, però, que teníem ganes de parlar amb una experiència molt singular, que és el Tecnocampus de Mataró, www.tecnocampus.cat, aquell si vulgueu saber més sobre ells, perquè és un cas molt especial, un cas amb una incidència molt gran sobre un territori, en aquest cas el Maresme, però que a més combina, i ho combina d'una forma bastant espectacular, diria jo, combina el que seria l'ensenyament, l'activitat acadèmica, amb l'emprenedoria i amb l'existència d'empreses, d'un ecosistema d'empreses al seu voltant. El seu director és en Jaume Teodoro, que ha volgut vindre a acceptar la invitació de parlar amb nosaltres. Gràcies, Jaume, per ser amb nosaltres. Com definiries el Tecnocampus, aquesta orientació especial que té? Si t'hagueren de dir, escolta, què té de diferent el Tecnocampus?
Bé, el Tecnocampus és, com has dit, una combinació, una barreja, una mescla. És un parc científic de la innovació que com a tal incorpora una universitat, en aquest cas escrita a la Universitat Pompeu Fabra, amb 3.000 estudiants, però el que el fa singular és que incorpora un parc d'empreses, més de 100.000 empreses, incorpora un ecosistema emprenedor basat en una incubadora i basat en diferents programes d'emprenedoria. I a partir d'aquí, aquesta combinació en el que en diem un model holístic, compacte, que d'alguna forma tot tingui un significat per si mateix, però alhora tingui un significat com a conjunt, és el que penso que defineix el Tecnocampus. És un 3 en 1, és una combinació, com a mínim, d'aquests tres elements i sobretot amb una complicitat molt forta amb el territori. És a dir, el Tecnocampus té significat en tant en quant, com a tal, és capaç de ser, d'esdevenir un motor de transformació d'aquest territori, del Maresme i el territori més ample, si vols tu, de la Porta Nord de Barcelona, el Maresme, Granollers, Vallesos, tota aquesta àrea, en la qual doncs, tenim la nostra incidència educativa, però també la incidència econòmica i la incidència de l'emprenedoria.
Aquest és un model, diguem-ho així, perquè s'entenga, molt anglosaxó, no? És a dir, ens trobem amb molts exemples, Estats Units, Austràlia, Anglaterra, però molt poc usat aquí, no? Per què? Perquè, clar, el Tecnocampus, a hores d'ara, que ja té una trajectòria bastant dilatada, tu n'és director des de fa 5 anys, si no m'equivoco.
Fa 5 anys,
Però ja el Tecnocampus ja és bastant més vell. És evident que és una experiència d'èxit, no? Per què?
El cert és que jo crec que sí, que sense ser vanitós i sense, hi ha molta prudència, perquè en aquest sector s'ha de ser prudent i s'ha de ser humil, ens dediquem a l'educació i no és un negoci, l'educació no ho ha de ser, l'educació és un propòsit, és unes ganes de transformar doncs, les persones i transformar el territori, en aquest cas a través de la connexió amb la indústria, amb l'empresa. És un model que té una certa arrel anglosaxona, de fet en el món anglosaxó i fins i tot germànic et diria jo, perquè també inclouria tot aquest apartat, és allò que s'anomenen les Applied Schools, no? Les Applied Universities, que basen el seu desenvolupament en aquesta complicitat amb el territori i amb una connexió molt àmplia en el que s'anomenen universitats professionalitzadores. És universitats, per tant, en què existeixen models duals, en el qual la relació entre la universitat i l'empresa i l'estudiant és fluida, és normal. I aquesta, pues sí, jo crec que segurament a Espanya, a l'estat espanyol, als Països Catalans jo penso que difícilment trobarem un model similar. A l'estat espanyol segurament ens podríem comparar o assimilar amb Mondragón, que també és una iniciativa molt vinculada a un territori en el qual estableix unes simbiosis enormes, però sí, realment...
Però en aquell cas, en el cas de Mondragón, a partir d'un grup cooperatiu potentíssim, sí. que òbviament té necessitats pròpies, diguem, sí. No? En aquest cas, a darrere vostre, diguem que no n'hi ha ningú en termes empresarials, per dir-ho d'alguna forma, no?
Abans has dit que és una iniciativa que té anys, no? I és veritat, jo fa 5 anys que en soc, fa molts més anys que soc professor de la universitat i com coneixes he estat una temporada de la indústria també, per tant entenc que això també ajuda en aquest model, però nosaltres com a universitat, doncs, el Tecnocampus, la primera universitat que va haver-hi dintre va ser l'Escola d'Enginyers Tècnics, fa 35 anys, aquest any en farà 35, i a partir d'aquesta universitat, a partir d'altres escoles del territori, a partir d'una iniciativa d'incubació via d'empreses i de la fusió tot plegat, es crea la Fundació Tecnocampus, que és una fundació sense afany de lucre, no és una activitat cooperativa, tot i que podria ser-ho, perquè Mataró va tindre la primera cooperativa de l'Estat, i per tant la tradició cooperativista de Mataró és enorme i hi hagués pogut estar, però en aquest cas respon a una ciutat que va empènyer tot això des d'una iniciativa privada, per entendre'ns, sense escriure's al sector públic 100%, sinó volent tenir l'autonomia pròpia com per decidir aquest model com a fundació privada, però de servei públic, de servei a tothom, que és el Tecnocampus. No? Per tant, et diria que té molt a veure amb una història, com totes les coses. Les institucions tenen una història, té a veure amb aquest naixement, una ciutat, imagina't un Mataró, que em sembla que ho havies conegut en l'època que estic parlant de fa 30 i pico d'anys, molt industrial, on el producte interior brut de Mataró industrial potser estava al voltant del 40% i 40%. Amb tota aquella indústria neix com un spin-off de l'Institut Miquel Biada, que és l'Institut Politècnic de Mataró, creat pel propi Ajuntament, aquesta universitat, per quadres de tècnics, per la gestió de tota aquesta indústria impressionant que hi ha a la ciutat, i tot això crea l'inici i crea al final doncs la fundació aquests últims 10 anys en què ja hem estat operant com a fundació sense afany de lucre.
Els estudiants que hi van, vosaltres teniu 13 graus ara?
Nosaltres tenim en aquest moment 11 graus i 15 en total perquè hi ha els dobles graus, que sumen...
Dos carreres que dèiem
abans. Això, dos en una, dos carreres en una mateixa inscripció.
Volia preguntar-te, és a dir, els estudiants que hi van viuen en un entorn en el qual n'hi ha molt d'emprenedor i normalment molt d'emprenedor jove.
Sí.
Això genera en ells més interès per l'emprenedoria, tenint en compte sobretot que en aquests moments, per exemple, en les TIC, és obvi que l'emprenedoria és un coneixement bàsic, és un impuls bàsic?
Sí, realment el Tecnocampus, l'emprenedoria, ens la creiem perquè forma part del nostre naixement. No? Com a universitat, jo crec que els que vam estar al principi desenvolupant això som emprenedors perquè per tirar-la endavant des d'iniciativa més o menys privada pues, calia ser-ho. No? L'emprenedoria, abans com et deia, la professionalització, que és un dels pilars bàsics de la institució, diria que el segon pilar bàsic que m'agradaria comentar-te és aquest de l'emprenedoria. No? L'emprenedoria forma part del dia a dia de la institució. Hi ha una incubadora amb més de 30 iniciatives, start-ups, en què s'està desenvolupant doncs, nova economia. Tots els estudiants tenen una matèria obligada en la qual hi ha emprenedoria. Hi ha una preincubadora, hi ha una junior empresa on els estudiants poden desenvolupar activitat. Hi ha programes d'acompanyament, de mentoratge. És a dir que realment al Tecnocampus ser emprenedor és fàcil. I aquesta forma de fer i de pensar doncs jo crec que també es contamina per tot aquest ecosistema on no necessàriament des de la universitat, sinó des de la indústria, existeix aquesta activitat. I tot plegat crea pues, un ambient que jo crec que sí que és aquest, que té aquest eix de l'emprenedoria com a singular. No?
Deixa que et faci una pregunta que segurament és massa òbvia, però no tothom sap. Les empreses que estan instal·lades al Tecnocampus han de tenir relació amb estudiants del Tecnocampus o pot instal·lar-se qui vulgui?
Bé, el Tecnocampus té un allotjament d'uns 20.000 metres quadrats per activitats empresarials i per accedir a aquest espai que té un espai té una característica pública, per entendre'ns, no? Hi ha una mena de concurs de mèrits o una mena de barem en el qual es qualifica la relació, la grau d'innovació d'aquesta empresa, la relació amb la nostra universitat o amb altres universitats, la base tecnològica innovadora de la companyia, qüestions d'aquest tipus que, per tant, la relació amb la universitat és important. No trobaràs al parc empreses que realment estiguin en sectors poc intensius en coneixement. Totes elles, majoritàriament, són en sectors intensius en coneixement i, per tant, en la majoria dels casos, de forma natural, es produeix aquest contacte entre universitat-empresa, empresa-estudiant, estudiant-emprenedoria innovació.
I aquestes empreses treuen profit dels estudiants, dels professors, de l'activitat acadèmica que s'està fent allà? Hi ha algun contacte directe entre els dos camps?
Sí. Jo penso, a veure, això és difícilment mesurable de vegades perquè no tenim totes les dades, no? Però treu un profit perquè aquesta atmosfera de relació doncs dona unes relacions espontànies que es produeixen des del cafè fins en les trobades, els networkings, en tots els events que fem per posar en contacte persones, estudiants, empresaris, emprenedors, etc. No? A la pràctica, doncs, molts estudiants poden fer part del seu treball final de grau, o poden fer part del seu treball final de màster, o poden fer de becaris mentre són estudiants, les empreses poden accedir a grups de recerca, n'hi ha 6 grups de recerca en funcionament en el Tecnocampus, en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de les noves tecnologies, en l'àmbit dels nous models de negoci. Per tant, a partir d'aquí, això jo crec que flueix d'una forma molt espontània.
Mm. Tu, Jaume, com dèiem abans, havies tingut responsabilitats molt importants en grans empreses del país vinculades a la tecnologia, a la comunicació. Què sents ara fent de director general d'un espai que m'imagina així vist des de fora que deu estar en ebullició permanent?
Bé, és una pregunta molt interessant. Jo, la meva vocació, jo sóc professor a banda de ser director i aquesta és una, jo crec que entendràs que això és una part que té una part de vocacional, no una part de voler-ho ser i
no,
fer-ho.
No es deixa mai de ser professor.
Exacte. A mi em va passar en una època concreta quan tenia doncs, els 30 i pocs anys de caire de l'explosió d'internet. A la universitat utilitzàvem internet com les BBS, com els e-mails, d'una forma romàntica, les xarxes ciutadanes, tot allò que ens semblava que havia de canviar el món, però tot això prenia una forma enorme i jo vaig sentir la necessitat doncs, de sortir de la universitat, de començar la meva pròpia aventura professional en la indústria i vaig tenir la sort d'estar doncs, en companyies, com has dit tu, doncs, referents en el mercat i tenir posicions de direcció general en aquestes companyies. I tornar al Tecnocampus per mi és tornar una mica a un origen. A més, en la meva darrera etapa de professor vaig treballar en el pla que va definir el que havia de ser el Tecnocampus. Tot el meu fet, això sí. Si bé és veritat que vaig poder treballar en la definició, vaig estar gairebé 10 anys fora i per tant m'ho vaig trobar a fer. I fet i recent estrenat, com aquell qui diu, perquè quan jo m'incorporo fa un any i poc que el Tecnocampus està en marxa i per tant és un repte de partir d'un continent que és tot aquest complex que jo us convido a visitar, de més de 50.000 metres quadrats davant del mar, un entorn, jo diria que idíl·lic, amb una arquitectura impressionant, doncs donar-li contingut en aquest continent tan bo, no? I això és un repte que per una persona doncs, que té aquesta creença, jo crec, en aquesta vocació de professor, d'universitat, d'ensenyar i de compartir el coneixement i que té aquesta vivència que ha pogut incorporar a partir de la indústria, a partir del contacte amb la realitat empresarial, pues que és un ventall de possibilitats enorme que jo ho passo molt bé. Sí, jo sóc ja molt feliç, realment.
I va tot molt ràpid, és a dir, jo tinc la sensació de que comencem a fer-nos grans, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, realment la gent de 20 anys va molt revolucionada en totes aquestes coses. Tens sensació a vegades de que no arribes?
Sí, home, a veure, jo crec que tens tota la raó, vull dir, realment quan fas aquest passatge cap a la universitat, que en el meu cas ha estat aquests 10 anys fora, una mica més fins i tot, et trobes una altra perspectiva també de jovent, una altra perspectiva de tecnologies, que bulleix, que jo crec que estaríem en aquesta ja tercera o quarta onada d'internet, que a més a més els hem pogut viure gairebé totes nosaltres, i ara vivim aquesta tercera o quarta, diria jo ja, que realment doncs, és frenètica, sí. De vegades, quan un ja va cap als 50, doncs tot això comença a veure amb una velocitat de vegades frenètica, no? Em sembla que ho compartim, no? I alhora apassionant, també, eh? Hi ha un avantatge que dona l'experiència per poder-ho assimilar, potser amb una perspectiva més àmplia, de vegades.
Com definiries aquesta gent jove d'ara, el tipus de projectes, la mentalitat que té comparada, per exemple, amb les primeres generacions d'internet, les dels anys 90?
Jo la definiria una generació de molt lliure, amb molta llibertat de pensament, d'actuació, amb molts pocs complexes, per tant, amb una capacitat de seleccionar i de triar enorme, no? Jo crec que això és una diferència, no és una generació d'obediència, no és una generació doncs, que estigui disposada a, de vegades, a temporalitzar les coses. Aquesta llibertat aporta, doncs, una certa necessitat d'interacció contínua, una interactivitat enorme que te'n dones compte i que també has de treballar quan estàs a l'aula i quan estàs en els processos d'incubació, en què realment, pues, per captar l'atenció has de ser capaç d'estimular d'una forma molt radical que en altres èpoques, i això, pues, també provoca de vegades una generació una mica binària, no? De 0 o 1, ho agafo o no ho agafo, i que per tant aquests matisos dels grisos que potser podem tenir persones amb una mica d'experiència de vegades, pues, són poc vàlids i els has de saber col·locar per explicar-los. Crec que són alguns elements, sense reflexionar massa, que m'atreveria a dir-te.
N'hi ha un element que s'ha quedat del territori que és important, n'hem parlat abans, Mataró, una ciutat amb molta tradició industrial. Avui, d'alguna manera, la competició és molt salvatge, no? És a dir, Mataró té Barcelona al costat, que òbviament té grans universitats, grans possibilitats, però, per exemple, la quantitat de joves catalans que estan treballant en tecnologia a Londres, per dir només una ciutat en la qual hi ha una comunitat enorme de catalans que treballen en empreses i en universitats, en temes de tecnologia, és molt gran. O sigui, d'alguna manera, avui en dia n'hi ha més competició de la que hi ha hagut mai.
Sí, és cert que la preparació del jovent és enorme i, per tant, avui en dia, pues, hi ha un tema d'aptitud, de coneixements, que ja es dona gairebé per suposat, diria jo, amb les titulacions corresponents, i és aquesta actitud, aquestes ganes de fer coses diferents, no? Abans a Mataró no es deia emprenedors, es deia aquells que es posen pel seu compte, no? Mm-hmm. Que hi ha muntat tal i ha muntat l'altre, però en definitiva és el mateix, és l'empenta i les ganes de canviar les coses, i penso que és el valor diferencial, no? I en aquest sentit penso que ser un campus en què l'emprenedoria tingui un pes rellevant no és només una qüestió de pensar que hem de crear empreses, empreses i empreses, sinó que hem de ser capaç de crear una actitud o de contribuir a formar una determinada actitud, no? L'emprenedoria són competències i com a tals es poden transmetre i es poden formar, no? Penso que el valor diferencial està no només en que aquests emprenedors o aquestes matèries d'emprenedoria serveixin per a crear emprenedors, sinó perquè serveixin perquè hi hagi una actitud, no? I amb una empenta que els faci diferencials en les seves posicions a empreses i a qualsevol lloc. I a propòsit de la tecnologia que deies, que hi ha una gran competència, si bé és veritat que avui en dia qualsevol estudi, qualsevol grau universitari incorpora la tecnologia com un element transversal, des de ciències de la salut fins a temes empresarials, fins a temes de qualsevol característica, en aquest moment moltes universitats en què tenim graus d'enginyeries informàtiques, enginyeries electròniques, graus en què hi ha una ocupació bestial, una ocupació del 200%, si vols tu, tenim dificultats per tenir estudiants amb aquestes vocacions tecnològiques en les enginyeries, i això ens passa a nosaltres, i ens passa a moltes universitats. En els últims 10 anys potser estem parlant d'un 20% menys de titulats o de persones que d'alguna forma entren en les carreres més científiques tecnològiques, i sembla, és un problema, això.
Sembla contradictori, això, no? A què creus que és degut?
Mira, és un tema que ha preocupat tant i que està estudiat des del punt de vista científic per moltíssima gent. I bé, la manca de vocacions és una evidència, i aquesta evidència semblaria que es pot explicar, doncs, a través, pues, de quelcom que ja es perd d'una edat molt jove. És a dir, que la persona es veu molt identificada amb la tecnologia, però no es veu identificada amb ser actor d'aquesta tecnologia, amb ser-ne desenvolupador d'aquesta tecnologia, no? I això, pues, sovint ve identificat també amb els temes, pues, del mite de les matemàtiques, el mite de les complexitats, i al final fem una elecció també sovint segons la relació qualitat-preu, segons la relació cost-benefici, no? I per tant, això, pues, en alguns sectors també ha influït negativament. El fet d'aquesta percepció cost-benefici no es vegi tan evident, crec que està canviant, crec que en aquest moment les oportunitats de les persones que estan titulant-se en aquestes carreres són realment molt bones, però contínuament hi ha una mancança enorme d'informàtics, d'enginyers en general, dels àmbits de les TICs, de telecomunicacions, d'electrònica, etc., que és preocupant, perquè el nostre país perquè evolucioni en aquesta economia del coneixement, requereix de professionals formats i de professionals que tinguin aquest interès.
Pot ser que el que passa és que, com que algunes tecnologies són avui en dia molt senzilles de fer servir, la gent opta per camins més informals i es dedica més, diguem, a treballar en base al que aprèn per YouTube i en quatre
llibres. Jo crec que passa això també, perquè mira, nosaltres com a universitat, som una universitat innovadora que estudia el mercat, que veiem oportunitats de llocs de treball, oportunitats de creixement, i a tal efecte, de forma força ràpida, som capaços de crear una oferta formativa. Vam crear fa 2-3 anys un dels primers graus en videojocs.
Uh-huh. Val? Sí, sí.
En aquest cas és una carrera tecnològica, estaríem d'acord que és una carrera vinculada a la tecnologia, però que no entra a les entranyes de la tecnologia, sinó que utilitza eines tecnològiques per construir, no?, doncs supereines o superproductes. No? Aquest grau ha tingut una acceptació d'estudiants, de joves, enorme. No? I graus potser més de base, com deia abans, enginyeria informàtica, que tenen unes oportunitats laborals bestials, doncs continuen sent encara avui en dia doncs de poca atracció per aquest jovent. Jo penso que segurament està aquí la clau també, no? Ser capaços d'explicar quelcom que es vegi més finalista, que es vegi més impactant, més visual, no? En aquesta generació, quan em deies, deia binària, també diria molt visual, no?
Molt visual, sí, sí.
Molt d'aquestes sensacions ràpides i visuals, no? I els videojocs és un exemple, surt un grau que encara no ha sortit la primera promoció, encara no ha sortit, i tenim ja, pues, hem tingut cada any una entrada, pues, una nota de tall. Quan hi ha una nota de tall vol dir que hi ha més entrada que no pas l'oferta que podem oferir.
Mm-hmm. Les altres universitats del país no us tenen ficat a l'ull, no us volen mm-hmm. copiar el mètode, no, o el fet d'haver nascut com han nascut els impedeix. Mm-hmm. Perquè vosaltres des de fora, com a mínim, feu una sensació de molta agilitat.
Sí.
I la universitat en general fa la sensació de molta pesantor, no? Que costa molt moure allò.
Sí, clar, jo crec que també un dels avantatges que tenim nosaltres és que tenim un campus petit, no? Allò small is beautiful, no? Realment
Quanta gent us mogueu en total allà?
Nosaltres tenim una capacitat i en aquest moment tenim baixa 3.300 estudiants, al voltant dels 3.000 estudiants. I no podem créixer més ni volem créixer més.
Va.
Tenim un nombre prou petit com per gestionar-lo, com per realment desenvolupar el valor de la proximitat, del coneixement entre les persones, de crear doncs, una comunitat que tingui un sentit de veritat, i alhora som prou grans com perquè tot això pues, puguis desenvolupar programes d'intercanvi internacional i programes pues, de relacions amb empreses que siguin interessants, perquè si és molt petit tampoc ho pots fer realment. Tenim aquest tamany que no és ni gran ni petit, però que és més aviat petit, que és gestionable. I com a gestionable vol dir que pots fer totes aquestes coses. Tenim un mecanisme, una eina, que és la fundació, que és una estructura de dret privat, que per tant també ens dona agilitat i ens dona doncs, una governança que ho permet, i tot plegat és jo crec que és la clau de poder tenir aquest model. És reproduïble? Bueno, ja, nosaltres som 3.000 estudiants, una universitat com la UB doncs en són 40.000, no? o més, no sé quants són, però realment és difícil de gestionar-ho de la mateixa manera perquè són doncs, estructures molt diferents. Jo crec que aquí està la gràcia del Tecnocampus també, prou grans i prou petits.
I com a director general, mirant els pròxims anys, què és el que et preocupa més? I què és el que t'il·lusiona més, les dos vessants, diguem? Sí.
Nosaltres ara estem en un projecte, bueno, nosaltres hem demostrat que aquest campus que vam crear fa l'any 2010, doncs ha sigut exitós, hem multiplicat per 3 els estudiants, les empreses, totes les dades que et puguis imaginar, doncs, un creixement enorme, jo crec que no hi ha cap institució al país segurament que pugui tenir aquestes dades, i ara el que ens fa il·lusió i el que estem treballant és en un concepte que en diem del Parc Tecnocampus al Districte Tecnocampus, que d'alguna forma el que vol ser és dir, bueno, aquest parc que es confina en un espai del voltant de 50.000 metres quadrats davant del mar, ha d'irradiar a tota la ciutat i ser un element transformador d'altres parts de la ciutat. Hem començat a expandir el campus cap al costat de Barcelona, per entendre's, amb una nova facultat de Ciències de la Salut. Volem expandir-lo cap al costat, més cap al centre de la ciutat, cap al centre de Mataró, aprofitant el desenvolupament urbanístic de la zona de l'antiga Pegaso, i a partir d'aquí crear doncs, una multiplicació, un efecte multiplicador que hem estat fent, mantenint el mateix tamany de la universitat, però expandint tota l'àrea d'empreses i d'emprenedoria. Aquest és l'element que jo situaria com a la visió dels propers anys del que penso que pot ser el Tecnocampus. Home, com a punts dèbils, doncs, bueno, a mi com a director, doncs, m'agradaria que el Tecnocampus sigui capaç cada cop més de tenir més beques, per exemple, una capacitat de treure estudiants doncs, de més llocs, de ser realment doncs, una institució doncs, que a imatge d'altres institucions que són una mica públiques i una mica privades alhora, sigui capaç de tenir un sistema, doncs, per exemple, de beques, pues que sigui atractiu per a molta gent. No? Pues és un tema que estem treballant i que vol dir un tema de finançament, un tema de final de cercar promotors.
En aquest sentit, en general, totes les universitats es queixen molt, no? De que la duresa de la crisi econòmica ha estat terrible, no? Que segurament són un dels sectors que ha patit més, no? La crisi econòmica i que ha patit més la dificultat de finançament i que ha patit més totes aquestes coses. Això, diguem que se li veu una eixida o continua igual de negra la situació?
Jo penso que, no sé, l'altre dia al Parlament van haver-hi, em sembla que 1000 i pico esmenes als pressupostos, sí. Per tant, em sembla que algunes en aquesta línia
algunes,
de cercar que les taxes universitàries siguin unes altres, però no estic segur que la correlació entre les taxes, si són unes altres, i el finançament variï massa. Per tant, jo crec que en aquest moment, i en la situació que estem com a país, i amb els problemes estructurals que crec que presenta el nostre model, jo sortida no li veig més enllà de cercar models de finançament privats, a vegades, i buscar combinacions amb aquesta imaginació. Aquest és el meu punt de vista.
En aquest sentit, les empreses, vincular empreses, pot ajudar a redefinir un model?
Jo penso que sí. Jo penso que sí, som realment bons i volem ser-ho en creació de start-ups i creació d'empreses doncs, en nous negocis i aquestes empreses doncs, són capaces de créixer, crear ocupació i crear riquesa, doncs, realment penso que hem de tenir al cap el retorn de tot això i buscar fórmules de finançament doncs, d'aquest tipus d'esponsorització.
I això vosaltres teniu algun mecanisme? Ho dic perquè, per exemple, als Estats Units és habitual
sí. El
tema de les patents que se les queda a la universitat. És a dir, als Estats Units i a Gran Bretanya n'hi ha mecanismes perquè aquelles empreses que naixen a partir d'universitats, una part del benefici que després aconsegueixen reverteix en la pròpia universitat. Això vosaltres ho teniu treballat?
Sí, nosaltres en aquest moment estem desenvolupant un programa d'esponsorització, de fundraising, que es diu, així, per les modernes, no? Per cercar, per proporcionar un producte atractiu en el qual cercarem, doncs, aquestes empreses que es vinculin a beques d'estudiants. En aquest moment no ho estem treballant encara, diguéssim, amb coses concretes, però ho estem desenvolupant en aquesta línia que dius, efectivament.
Xaume, n'hi ha una pregunta que quan estem acabant l'internauta sempre la fem conscient que és una pregunta estúpida, però que permet una mica volar a la imaginació. No? És, on t'hi veus tu i on veus el Tecnocampus d'aquí a 5 anys?
D'aquí a 5 anys... Bé, d'aquí a 5 anys jo m'imagino amb el projecte districte endavant, que et deia abans, el districte Tecnocampus, per tant, m'imagino que el Tecnocampus amb un model d'universitat molt similar al que té ara, amb renovació, amb capacitat de renovar-se amb graus i amb la seva oferta de conforme al mercat, això jo crec que és fonamental, la connexió amb el mercat, i no enganyar a ningú, sinó oferir contínuament allò que el mercat demana, i en aquest cas és el nostre compromís. M'imagino en un entorn desenvolupat al voltant de la part d'aquest metro marítim, doncs, connectat amb el port i connectat amb tota la zona doncs, d'aquest desenvolupament de la zona de Pegaso, que realment faci doncs, que Tecnocampus, la Porta Nord de Barcelona, sigui un hub de coneixement, sigui un concentrador de noves tecnologies i d'empreses doncs, que ajudin doncs, a situar Mataró i Catalunya al mapa. Imagino això.
I veus algun límit? Veus alguna ombra que digues això serà molt difícil anar més enllà de lo que imaginem?
Jo penso que no, que com a límit hem de ser agosarats i ens hem de creure els nostres somnis i en tot cas jo crec que el dia a dia ens va posant límits i ens va posant tots els problemes que s'imagina aquest dia a dia, no? Però jo crec que com a punt de partida penso que és molt important en qualsevol organització la governança, que les regles del joc siguin clares, que tothom sàpiga el que ha de fer, que la gent se la valori pel seu esforç i pel que fa, que la gent se senti apoderada, se senti protagonista, se senti part d'una història, d'un relat com a institució. I si això ho mantenim, jo crec que no tindrem cap límit.
Tot al llarg de la conversa, i amb això acabem, tot al llarg de la conversa m'ha semblat detectar com si d'alguna manera aquest espírit de startup la tinguéreu fins a dalt de tot, no? És a dir, que el propi Tecnocampus fa la sensació de viure en aquesta cultura que normalment s'atribueix a un start-up, no? De fascinació per de no límits, per exemple, això que dius ara, no veig límits, de reinventar-se constantment, com si no mai n'hi haguera una fixació del que voleu fer, sempre intentant trobar... Des de fora fa aquesta sensació, no sé si tu n'ets conscient.
Sí, en soc molt conscient. Sembla que jo crec que ho has encertat. Jo fem bastantes reunions amb tot el conjunt de professors i treballadors en general dels departaments i sempre els dic que nosaltres hem de ser una institució start-up. No som una empresa, som una institució, però els dic això, una institució start-up, una institució sempre àgil, ràpida i innovadora.
Molt bé, enhorabona per la feina que heu fet des de ja fa tants anys. Jaume Teodoro, director general del Tecnocampus, www.tecnocampus.cat, aquells de vostès que vulguin tindre més informació sobre el projecte, i gràcies per haver acceptat aquesta conversa ací a VilaWeb.
Moltes gràcies, Vicenç, a tu, molt agradable.
L'Internauta, amb Vicenç Partal.
Microsoft torna a tenir activa la web Microsoft Catalunya, íntegrament en català, segons ha informat WCAG. Va ser precisament aquesta agrupació de creadors de webs qui va informar, el setembre de l'any passat, que Microsoft havia eliminat la seva versió en català. Aleshores, Jordi Marín, director general de Microsoft Catalunya, defensà la decisió argumentant que es volia actualitzar i potenciar la web amb més continguts i notícies. Amb l'objectiu de recuperar el català a Microsoft, es va engegar una campanya al portal Change.org que encara és actiu. Els impulsors de la campanya consideren que la nova web és un primer pas, però reclamen una versió íntegra de la web en català i no només Microsoft Catalunya, que ofereix menys continguts. Mateo Orcondis, l'usuari de YouTube Ideando, és estudiant de disseny gràfic i ha recopilat 3.005 captures de Google Maps. Durant dies va muntar totes les captures de pantalla per aconseguir una bona transició entre elles i aconseguir aquest recorregut hiperlapse per tot el món. 2 minuts i mig de vídeo en què podem recórrer llocs com París, Roma, Londres, Nova York, Venècia o Barcelona, amb la Sagrada Família i l'Eixample com a protagonistes.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Bona tarda.
Has canviat l'iPad per un mòbil. Aquest hi veuràs.
És que cada vegada hem de fer les coses més petites perquè avui parlarem de coses confidencials.
Ah, sí?
Em porto aquí el meu telèfon petit.
Avui és el tercer capítol de la sèrie Correus, eh?
I avui és el més important. Bueno, clar, si no condicionem i no posem la configuració no arribarà mai.
És el més important per a la nostra seguretat, podríem dir.
Sí, perquè tots els que ens escolten saben que tinc dues manies. Una és fer còpies.
Còpies de seguretat.
I l'altra és confidencialitat. És a dir, que no tothom sàpiga el que fem nosaltres. I confidencialitat amb el correu és importantíssim. És a dir, que són dues coses, eh? Confidencialitat vol dir, una, que la gent sàpiga que l'estem enviant nosaltres.
Sí.
Això és firma digital del nostre correu.
D'acord.
És a dir, que no pugui qualsevol enviar un correu amb nom meu i fer-se passar per a mi,
d'acord?
Perquè veuran, aquest senyor normalment firma els correus, avui m'ha arribat no firmat, vol dir...
Aquí passa alguna cosa.
I segon, encriptació dels correus.
Val.
A veure...
És a dir, que sàpiguen...
No encriptarem un correu que t'envio per quedar per sopar aquesta nit.
No, l'altre dia ho vas fer.
Però normalment no ho fas.
No ho fas, normalment no ho fas.
Però sí que encriptarem si estem enviant una informació confidencial, estem enviant un document d'un testament, d'un balanç, d'una nòmina...
És a dir, resumint, confidencialitat seria que sàpiguen que som nosaltres i dos, que no puguin saber...
Que no llegeixin el que hi ha allà dins. Val. És a dir, que si estem enviant la nòmina, no qualsevol que intercepti el meu mail pugui saber què és el que... t'estic pagant.
Però la meva pregunta és, i que segurament se la fa molta gent aquesta pregunta, per què volem ser tan curosos amb la nostra confidencialitat? En quins casos creus que podríem aplicar aquestes claus de confidencialitat?
Amb el tema personal, en pocs. Però amb el tema laboral, la quantitat de documents que arriben amunt i avall pel correu, que estan completament desprotegits, i que si algú ens intercepta el correu o algú ens agafa el nostre ordinador i es mira el correu i els pot veure tranquil·lament,
És a dir,
perquè, clar, quan parlem, tu encriptes un correu, normalment tu li poses una contrasenya, una sèrie de coses que encara que algú t'agafi el telèfon i se l'estigui mirant, no veuràs res.
És a dir, parlem de casos, per exemple, en què se'ns envia un contracte laboral, que enviem unes, per exemple, per posar un cas, unes escriptures, un testament, és a dir, material molt delicat.
O imagina't que tenim les gravacions del mètode 3.
Bueno.
Llavors no les enviaràs així perquè les pugui escoltar tothom.
Em guardaré el secret per poder-lo treure jo, no?
Ah,
això està clar. Escolta, primer parla'm d'això que dius que és la firma digital per autentificar el nostre correu.
La firma digital és una de les parts del sistema de confiança del nostre correu.
D'acord.
És dir que quan nosaltres enviem un correu,
sí,
el programa de correu incorpori una firma digital nostra. Per tant, nosaltres ens hem hagut de certificar.
Com ho fem, això?
Mira, normalment us deixo un link, als de senyors de Komodo, certifiquen gratuïtament. Gratuïtament vol dir que no costa
res. No hem de pagar res,
eh? No hem de pagar res. I certifiquen que tu ets el senyor Josep Reixach amb aquesta adreça de mail. Un certificador és una entitat que diu tu qui ets.
D'acord.
Per exemple, el cas que tothom portem a la butxaca és el Ministeri de l'Interior, certifica amb el DNI, això no és digital, bueno, hi ha una part digital.
Hi ha una part digital,
però inicialment no era digital, on certifica que tu ets tu, que tens un número de DNI, etcètera, i tens aquella foto i certifica que tu ets aquella persona. Allò és un certificat que ja portem molts anys portant-lo a la butxaca.
I ara
han sortit els digitals. És exactament el mateix, però digital. De manera que algú diu que tu ets tu.
I el procés és gaire dificultós?
És immediat.
És immediat.
A no ser que vulguis anar a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, que llavors es compliquen moltíssim.
També et donen aquest certificat digital?
Aquests et donen el certificat digital que et serveix per treballar i per presentar papers a Hisenda.
Val. I llavors és tan fàcil com dir, senyors de Komodo, nosaltres...
Jo sóc jo, doni'm un certificat i te'l donen.
Va, bueno, immediatament no en tingui, deu haver una mica de procés, no? Però vaja.
Sí, res. Minuts.
Val. I amb això tindríem la nostra firma digital.
Amb això podem fer el primer pas, que és firmar digitalment el nostre correu. Després hi ha l'apartat d'encriptar.
Escolta.
Ara compliquem.
És gairebé un vocabulari militar, això, Encriptar. Sí. Per què volem encriptar un missatge? Hem dit per casos aquests tan dificultors, però com ho fem?
És molt fàcil. Diguem-ho, bé, és molt fàcil.
Molt fàcil, sí?
Sí, és bastant fàcil. Hi ha dos sistemes. Hi ha el sistema senzill i el sistema una mica més complicat, però tots dos són molt simples.
Comencem pel senzill.
El senzill es diu, és un sistema d'encriptació simètrica. Simètrica vol dir que la contrasenya que tu fas servir per encriptar és la mateixa que tu fas servir per desencriptar.
Desencriptar, per tant, que li passaria amb el nostre receptor, eh?
Exacte, llavors vol dir que tu agafes el teu correu, l'encriptes, l'envies i d'alguna altra manera, no de la mateixa perquè quedaria molt poc fiable, tu li has d'enviar la contrasenya en el receptor.
D'acord.
Llavors pots fer servir, per exemple, un WhatsApp. Tu li envies pel WhatsApp la contrasenya i això es fa servir per casos que normalment no fas servir l'encriptació. Estem treballant normalment, és una persona que no fa servir encriptacions i hi ha un dia que ha d'enviar una cosa confidencial. Doncs en aquell dia jo us deixo un parell de webs on us poden encriptar el mail.
D'acord.
Una, que el que fa és
que... Entenc que és fàcil, no?
Sí, tu vas, piques el teu text, li dones un botó i te l'encripta amb el password que tu li has posat.
Val, i allà ens
apareixen... Allà ho copies o enganxes en el teu programa de mail i l'envies.
Deuen aparèixer uns números, lletres, coses molt estranyes.
Coses molt estranyes. Hi ha una altra que és una mica més complicada, perquè més complicada, però al canvi te soluciona, si tu ho fas més sovint, et registres, i el que fan són ells envien el missatge codificat.
D'acord.
O sigui, l'envien per tu, tu et dones d'alta al seu web, també és gratuït, i ells, cada vegada que tu necessitis, t'enviaran un missatge en nom teu.
Perfecte.
I el qui el rep, sap, li donen les instruccions de com de codificar-lo.
Va, el senzill aquest l'he entès. Però m'has dit que
és molt simple. L'únic que has de tenir és la precaució de no posar a la contrasenya en el mail encriptat.
això seria garrafal, eh?
Sí, escolta, això ho hem de tenir...
Però m'has dit que hi ha un mètode que és més complicat. I què vol dir,
bé,
complicat?
Bé, no és que sigui més complicat. Primer hem d'explicar el que és asimètric, que és
el contrari
del simètric.
D'acord.
Asimètric vol dir que tu, per encriptar el mail, fas servir una clau i per desencriptar-lo el fas servir una altra.
Sí.
I no és la mateixa.
Sí.
Sinó que hi ha...
Així ho he entès.
Hi ha el que se'n diu la clau privada i la clau pública. Si jo et vull enviar un mail a tu, necessito saber quina és la teva clau pública. I aquesta clau pública tu la poses a tot arreu. La pots posar al teu blog, en el teu web, la poses a servidors de claus, és a dir, que l'únic que fan és donar aquesta clau pública. Només serveix per encriptar.
Encriptar.
És a dir, jo amb la teva clau pública encripto i t'envio un mail. Tu tens la teva clau privada, que aquesta no la pot tenir ningú més que tu, i amb aquella clau privada, quan t'arriba un mail encriptat, desencriptes aquell mail, entenc, sense fer res.
Entenc que aquest mètode el deuen fer servir a empreses que, per exemple, estan més acostumades a rebre i a gestionar missatges encriptats, no?
Sí.
Perquè si ja tenen en un blog o en la web el seu codi per encriptar...
Això és per complicar-ho, és a dir, per simplificar-ho. Normalment, la primera vegada que jo t'enviés un programa signat, per exemple, un mail signat, la primera vegada que te l'envies, tu ja rebries la meva clau pública i ja el programa se la guardaria automàticament, sense tu fer res.
D'acord.
Ja sabries com encriptar-me mails a mi.
D'acord.
I viceversa. El primer que tu m'enviessis, jo et guardaria la teva clau pública, la posen en el contingut del mail i ja està. És a dir, no cal posar-ho en un blog. He posat una exageració, és a dir, la pots posar en un blog perquè la pot saber tothom, no cal pagar-la. Però ja hi ha servidors de claus i que els programes que porten tota aquesta gestió, el primer que fan és quan tu vols enviar un mail a una persona que encara no tens la seva clau pública, es connecten al servidor de claus i diu, a veure, d'aquest senyor tens la clau, dóna-me-la que li vull enviar un mail encriptat.
Tu fas servir molt aquests mètodes?
Sí, els faig servir.
Jo no m'hi he trobat mai encara.
Bé, depèn del que vulguis enviar.
Segurament.
Si tu vols enviar un contracte, o tu vols enviar un balanç, o vols enviar una nòmina, o vols enviar tota una sèrie de coses que no interessa que la gent les pugui veure fàcilment.
Sí, sí.
O un contracte. Estàs fent un contracte o estàs fent l'esborrall d'un contracte i estàs negociant un contracte amb una altra persona. I t'interessa que no qualsevol pugui saber els termes d'aquell contracte.
Perfecte. En aquests tres capítols hem après a fer des del més senzill al més complicat, és a dir, des de redactar fins a encriptar correus, que jo crec que és, algun dia ho hauré de fer.
Jo us deixo tot aquí, tots els sistemes i les webs i tot això, que ho podeu recuperar per fer-los. Però bàsicament, tot el tema d'encriptació es fa servir el sistema que se'n diu PGP, que és un sistema obert, lliure, que qualsevol pot posar-se en el seu ordinador i que gestiona tot això que he estat explicant. És a dir, l'intríngulis és una mica complicat, però al final a l'usuari l'únic que li interessa és un programet que el primer que fa és donar-li la seva clau pública i generar-la la primera vegada. Quan tu comences, necessites generar la teva clau pública i privada, guardar-te ben guardada la privada i donar a tothom la teva
clau pública. I també guardar la pública per poder-la anar passant.
Exacte. T'interessa anar sabent les públiques dels altres amb els que tu... Tot això t'ho fa automàticament.
D'acord.
Hi ha un programa per Windows, hi ha un programa per Mac, hi ha un programa per Linux, evidentment, perquè és on va...
És on devia néixer tot això, no?
On va néixer tot això. I tot això t'ho fa transparent. És a dir, tu no has de fer res. L'únic que has de fer quan envies un mail és dir si vols o no vols que ho encripti.
D'acord.
Llavors, només per acabar-ho de complicar, perquè hi ha un petit problema...
Ai, sempre hi ha un problema.
No, sempre hi ha un petit problema, és que quan tu no fas servir... Què passa quan tu no fas servir un programa de mail, com havíem explicat? Sinó que tu fas servir el webmail.
Clar.
Llavors, si tu fas servir el webmail, no pots fer servir tots aquests programes. No pots fer servir els programes que tu et baixes en el teu ordinador, els lligues amb el teu programa de mail, perquè no fas servir cap programa de mail.
D'acord.
Llavors, hi ha un parell, que aquí us els dono un, que es diu MailVelop. Hi ha una sèrie de plugins, pel Chrome, pel Firefox...
Per instal·lar tots aquests.
Per instal·lar tot això, de manera que quan tu estiguis treballant amb Gmail, per exemple, o amb Yahoo Mail, tot això també tu ho puguis fer.
Val, o sigui, perfecte.
Que tu puguis estar escrivint un mail a Gmail
i dir-li, vull
encriptar. Que tu li diguis, i ara el vull encriptar, o ara el vull signar.
Són complements defecte, que podem instal·lar,
sí,
eh?
Per defecte, normalment sempre els signes. Perquè això no afegeix res. És a dir, si el de l'altre costat no té aquest software per desencriptar, li arribarà un arxiu que li dirà, mira, aquí hi ha una firma digital. no sabem si està bé o no està bé, però aquí hi ha una firma digital, guarda-te-la, no sabem què fem amb ell. Per tant, no costa res firmar-lo sempre, els mails. I així vas explicant als altres que el reben, dient, no, això és una firma digital. Això vol dir
això
que tu podràs
fer.
Saber que jo t'estic enviant aquest mail. Si no tens el software, mira, aquest és el software. Diu, vés-te'n a consultar l'article que va escriure una vegada en Joan per veure com posar-te el teu software perquè tu puguis saber que aquest que t'he enviat el mail sóc jo i que quan tu els envies passi el mateix.
Perfecte. Amb tot això, podríem dir que el mail no morirà, que és el que em vas comentar aquest dia.
No.
El mail no morirà.
Estic absolutament segur que el mail no morirà. El mail s'ha anat adaptant amb el temps.
És a dir, les possibilitats són enormes.
El primer dia que el mail, primer només tenia un joc de caràcters de 127 caràcters. No podia ni posar accents. I ara ja podem posar alguns accents.
I caràcters especials i de tot.
I ara ja podem fer el que vulguem amb el mail. Abans no podies ni tan sols adjuntar-li un arxiu. Diu, ara li podem adjuntar els arxius, el podem encriptar, podem fer el que vulguem amb el mail. O sigui, totes les opcions aquestes que tenim amb el mail, el fet de poder-lo portar sempre a sobre. Bé, clar, també portem el WhatsApp a sobre, però el fet de poder...
Però és diferent.
Sí.
És diferent.
Amb el WhatsApp, tu no pots encriptar els mails. Les comunicacions són segures i ells autoencripten i desencripten, però quan t'ha arribat aquí, ja el tens amb obert.
Clar.
Un mail encriptat, tu el desencriptes només en el moment que l'estàs llegint.
Allò no es queda desencriptat.
No es queda desencriptat. Només és pel moment en què tu l'estàs llegint. Quan deixes de llegir-lo, torna a estar en situació de no l'entén ningú.
És a dir, t'ofereix moltes més possibilitats al correu i, per altra banda, jo crec que també associem més el correu a la feina i a coses, entre cometes, serioses,
sí,
que no pas al WhatsApp.
Sí, que no pas al WhatsApp, exacte. I... Tot i que el WhatsApp... I ara no anem a descobrir-ho, el WhatsApp té altres avantatges, és la immediatesa.
Sí,
quan
t'envien
un WhatsApp et fa pic-pic i tens el telèfon que et tremola a la butxaca i saps que t'han enviat i moltes vegades dius qui és aquest pesat que ara em farà mirar el telèfon que és el que m'ha arribat.
Però segurament et farà
mirar... I
amb
el mail això tu pots dir, ja miraré d'aquí una hora els mails que m'han arribat.
Sí, perquè segurament el WhatsApp t'està... Potser serà una foto que et farà riure i, en canvi, el correu serà un correu de la feina.
I el correu no té els dos tics aquells del WhatsApp per saber si te l'has mirat. És a dir, tu pots mirar el correu...
Sense que l'altre sàpiga que l'has vist.
Sense que l'altre sàpiga que l'has vist. I el contestaràs al cap d'una hora
això,
o demà.
Això és un gran avantatge.
Perquè el correu, alguna vegada ho hem comentat, el correu té allò de demanar que l'altre l'ha llegit. Una confirmació de rebuda no serveix per res. Ningú ho diu.
Ningú ho fa servir, poca
ningú
gent.
Fa servir.
Molt bé, Joan, doncs amb aquest capítol acabem la sèrie sobre correus.
Que acabem la sèrie de correus.
Perfecte. Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
A reveure.
Adéu.
Aquesta va per tu, fa tomata catalana, pubilla de rostre bru, espigadeta i galana. I aquesta va per tu, tot anés per a tu sola, pel futur que se t'endú i pel paisatge que et pressola. El teu món d'infantesa, pisos vells, barris antics i mitjos somnis de princesa, a voltes acolorida, a voltes anant amb texans, a voltes amb les amigues, talaiant els teus germans. Res és fàcil per ningú, a cops el món hi fa fred, el món no es va fer per tu. Ai, petit clavell morenet, es va fer per tu, malgrat tot tu li somrius, trepitjant en pas segur el petit món en el que vius. surt per tu i la lluna et farà el ple. Potser no ho sabrà ningú i jugarem a no dir res. Tu i jo no som diferents i lluitant viurem la vida. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella d'or.